Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Projecte per actualitzar Can Roqueta continua endavant. La Junta de Govern local té previst aprovar dilluns que ve la licitació de les actuacions que haurien d'estar enllestides al setembre de l'any que ve. Amb aquest tràmit ja no hi haurà cap risc que Sabadell perdi la subvenció d'€1.700.000 de la Diputació de Barcelona que permetrà tirar endavant les millores. Així ho ha assegurat avui Montse González, quarta tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu.
El projecte està aprovat, vull dir que això ja està fet i està fet de fa temps. I ara el que s'ha de fer és executar, o sigui, licitar perquè les empreses vinguin a obrir les pliques, no? Per veure quines empreses volen concursar i després fer l'obra. Per tant, això està aprovat. Sí que és veritat que això ha d'estar executat el 30 de setembre del 2020. Vull dir que els plaços s'han de complir.
González ha respost així la portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, que ha demanat explicacions a l'executiu local per saber en quin punt es troba el projecte.
Per tant, hem demanat al govern a veure quina és la situació actual, què han fet, si han demanat o no pròrroga, si els hi han contestat aquesta pròrroga, per saber en quin punt estem, perquè la pèrdua... Són molts diners de pèrdues en cas de que no s'arribi a temps de fer la licitació, que de fet ja han passat el termini. I clar, són uns recursos que es perden. I a més, quin és el problema que ha fet que això s'encallés? Per solucionar-ho no torni a passar.
La modernització del polígon de Can Roqueta preveu intervencions de caire urbanístic, però també la substitució del llumenat o la instal·lació de càmeres de videovigilància.
Titulars.
Jornada de donacions de sang a Sabadell. Raquel García, molt bon dia.
Bon dia. La iniciativa impulsada pel Banc de Sang pretén incrementar les reserves de sang durant l'estiu, que acostumen a baixar més. Arnau Maspons és el tècnic de la institució.
La fem sobretot perquè les donacions baixen al voltant d'un 25-30%. Degut a la calor, dificulta la gent marxar de vacances. Tots aquests impediments ens preocupen una mica.
La sessió té lloc aquesta tarda de 6 a 9 al Racó del Campanar, on s'instal·larà el bus del Banc de Sang.
Durant l'edició del Notícies Migdia d'aquest dimecres també us explicarem que l'Orquestra Simfònica del Vallès actua aquesta nit al Moll de la Fusta de Barcelona. El concert de pel·lícula s'emmarca en els actes de commemoració del 150è aniversari del Port de Barcelona. I en esports, tercera medalla per a Ona Carbonell al Mundial de Guangzhou.
La nedadora del Club Natació Sabadell ha estat la segona a la final del solo lliure, 2.5 de la russa Svetlana Romaixina. Amb aquesta nova plata, Carbonell ja suma 23 medalles als mundials.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. Tenim un cel ennuvolat més aviat. Això s'ha de mantenir en les pròximes hores. Li preguntem al Jordi Toda. Molt bon dia.
Hola, tarda moguda la que ens espera. Durant aquest matí ha plogut en alguns punts de la meitat oest del territori. Precipitacions minces. A hores d'ara les precipitacions són febles. Hi ha algunes clarianes, però comencen ja a créixer els núvols amb força a punts de la meitat nord del territori. És en aquest sector que durant la tarda hi pot haver xàfecs i ruixats que poden descarregar amb força. De fet, hi ha un avís de situació meteorològica de perill alertant que en 30 minuts podrien acumular-se més de 20 mil·límetres de precipitació. Ruixats que començarien cap al sector del Pirineu Occidental aproximadament i anirien viatjant i extenent-se per altres punts de la meitat nord del territori. També podrien afectar a la zona dels ports i avançada la tarda podrien afectar també punts del prelitoral i del litoral, sobretot del sector nord i central de Catalunya. Avui la temperatura quedarà força semblant l'enregistrada ahir, tot i que en els punts on descarreguin força podria quedar una mica més baixa. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ens interessem ara per com funciona el transport públic. David de Toro, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. No obstant, per treballs de millora, està interromput el servei de metro al tram Clot Fondo de la línia 1. Consulteu alternatives al web i l'app d'ATMB. També, per obres de millora, resta tancat el funicular de Vallvidrera, habilitat però servei alternatiu per carretera. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia. Pel que fa a les carreteres catalanes, a aquesta hora hem de destacar alguns problemes a l'altura de Sant Quirze. A la C58 s'acumulen 2,5 quilòmetres de circulació amb retencions en direcció a Barcelona i també per enllaçar amb l'AP7. També hi ha alguns problemes a Santa Coloma de Gramenet, a la Ronda de Dalt, en direcció al Nus del Llobregat.
La notícia del dia.
La Junta de Govern Local té prevista aprovar dilluns que ve la licitació del pla per a la modernització del polígon de Can Roqueta. El projecte inclou un seguit d'actuacions urbanístiques que han de permetre incrementar la competitivitat de les empreses instal·lades en aquest espai. Segons el calendari de l'executiu local, la remodelació de Can Roqueta hauria d'estar a punt al setembre de l'any vinent.
Amb el llum verd a la licitació, l'Ajuntament de Sabadell rebrà la subvenció d'1.700.000 euros a la Diputació de Barcelona per fer realitat les obres. Així s'esvaeix qualsevol ombra de dubte sobre si arribarien o no als fons, tal com s'ha advertit en les últimes hores des de Junts per Sabadell. Lourdes Siuró és portaveu de la formació a plaça Sant Roc.
La subvenció de la Diputació de Barcelona està pendent d'uns terminis. Si dintre d'aquests terminis no es fa la licitació de les obres, no arribaríem a temps per poder percebre la subvenció de modernització del polígon i, per tant, es perdria, perquè és molt difícil que hi hagin pròrrogues de terminis. I algunes licitacions s'havien d'haver fet el mes de març del 2019, que havien d'haver estat fetes, i estem al juliol i encara no estaven fetes.
La quarta tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González, ha explicat que s'estan complint tots els terminis i que dilluns la Junta de Govern farà el pas previ a l'adjudicació de les obres. La tinenta d'alcaldessa ha assenyalat que des de l'entrada a l'executiu s'estan revisant tots els expedients per comprovar en quin punt es troben els projectes i ha remarcat que Sabadell no es pot permetre el luxe de perdre cap subvenció.
Nosaltres estem mirant tots els expedients en quin punt es troben, perquè sí que és veritat que hi ha subvencions que estan o pendents d'aprovar o aprovades i per executar, i estem prioritzant perquè no volem deixar perdre ni un euro de cap subvenció. Vull dir que estem intentant posar-nos al dia i prioritzant per tirar endavant totes les que es puguin, quan abans millor.
El pla integral de Can Roqueta preveu intervencions com ara la creació de passos adaptats per millorar l'accessibilitat de vianants, la reparació de la calçada i les voreres i la substitució de l'enllumenat o la instal·lació de càmeres de videovigilància. A tot això s'hi ha de sumar l'ampliació de la línia 14 de la TUS, que des de fa uns mesos cobreix tot el polígon, així com també la construcció d'una rotonda situada entre la carretera B140 i l'avinguda de Can Alsina, que permetrà millorar els accessos a l'espai. Tot plegat té un cost de 2.200.000 euros, dels quals la Diputació n'aportarà 1,7 milions, l'Ajuntament prop de 400.000 i l'Associació d'Empreses i Propietàries del Polígon d'Activitat Econòmica de Can Roqueta 110.000 més.
Arrenca la segona edició de la Cooperativa de Joves de Sabadell, organitzada per l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. La primera sessió informativa ha tingut lloc aquest matí a l'oficina jove al carrer Blasco de Garay, número 19, però la campanya començarà a la tardor i els cursos s'allargaran fins al mes de desembre.
Amb l'eslògan Young Have the Power, el projecte va adreçat a joves d'entre 16 i 22 anys amb l'objectiu de que aprenguin valors com la innovació, la responsabilitat social, l'autonomia personal o el treball en equip. Pere Tres, tècnic d'Economia Social i Solidària de l'Ajuntament de Sabadell, explica quines entitats participen en el projecte i quina és la idea principal.
Que estiguin molt vinculades al teixit associatiu de la ciutat. Per això el projecte es dissenya i lidera també des d'un comitè local on hi ha diferents entitats de la ciutat, com a la Fundació Maïn, l'Associació Esquitx, Filigrana Produccions o el Taler Cooperatiu, a més de l'Oficina Jove i nosaltres el Programa d'Economia Social i Solidària. I és a partir d'aquestes formacions que provaran de ser el màxim de dinàmiques i que siguin molt participatives, que s'anirà fent la formació.
La iniciativa funciona en el format de simulació i es fa mitjançant un procés basat en l'aprenentatge vivencial. Dues formadores acompanyaran el grup i construiran la cooperativa a partir d'interessos i objectius comuns amb dinàmiques i formacions aplicades a la constitució i gestió de l'empresa. Teresa explica el balanç de la primera prova que oferia tallers d'ús de smartphones a casals de gent gran de la ciutat.
En la prova pilot de 2018 van ser 6 les joves que es van acabar implicant en la creació de la cooperativa i van fer una cooperativa de serveis que oferia tallers d'ús de smartphones a casals de la gent gran de la ciutat. I el feedback va ser molt positiu, tant des del punt de vista dels joves, que es van sentir molt, molt apoderats, com de la gent gran, que volia, les joves ens explicaven que volien repetir sempre.
Durant aquests mesos d'estiu es buscaran els possibles candidats a participar voluntàriament en el projecte, que implica 6 hores de formació a la setmana, més el treball voluntari que acordin els joves.
I crear una cooperativa és una forma d'ocupació, però l'Ajuntament també pot generar llocs de treball o, si més no, ajudar-hi. Precisament, el consistori ha rebut més de 250.000 euros per finançar un programa d'ocupació per al col·lectiu de majors de 30 anys. L'objectiu és que se'n puguin beneficiar fins a 60 persones en situació de desocupació entre el 2 d'agost i l'1 d'abril de 2020, període en què es podran fer efectius els contractes. A més, aquest projecte també subvenciona una formació mínima de 60 hores, especialitzada i adaptada a les necessitats del lloc de treball.
El programa, que s'anomena 30 Plus, permet rebre fins a un màxim de 9.450 euros de subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya per formalitzar els contractes per un mínim de 6 mesos i un màxim de 9. La quantitat serà proporcional al tipus de jornada i la durada del contracte acordat. L'objectiu, com explica el portaveu del govern, Pol Gibert, és que el projecte arribi a les persones amb més problemes per accedir al mercat laboral.
El que busca és donar un període de 6 mesos a 9 mesos de feina a col·lectius vulnerables, col·lectius que no tenen formació homologada, col·lectius de risc de sexe social, a totes de llarga durada, o dones de més de 45 anys, com veieu, col·lectius que els hi fa bona falta, diguem, un programa de foment de l'ocupació.
A més, una part destacada del programa és que fomenta que les empreses incorporin de forma indefinida aquelles persones que són més vulnerables de caure en contractes precaris o per les quals no hi ha ajudes per a la seva contractació.
Té un plus, que és que als col·lectius que tenen un risc de ser precaris en el mercat laboral, se'ls intenta aconseguir un contracte indefinit després del contracte aquest de 6 mesos, amb la qual és un programa interessant, en el qual l'Ajuntament ha obtingut 255.000 euros, una quantitat bastant destacable, i que a més en un context en el qual parlem que al mes de juny el 50% dels contractes signats per persones de més de 30 anys van ser de 6 mesos com a màxim, o menys, amb la qual és un programa molt necessari que ajudarà a molta gent de Sabadell.
Les empreses poden apuntar-se al programa assenyalant les seves necessitats i les característiques del lloc a cobrir. Posteriorment, l'Ajuntament fa la preselecció i finalment l'empresa contracta la persona en situació de desocupació.
Notícies migdia.
El Banc de Sang, us ho dèiem en començar, fa una crida perquè les donacions no decaiguin, ja que es calcula que fins a final d'agost els hospitals necessitaran 35.000 donacions de sang per atendre tots els malalts i accidentats. Per això demanen la nostra solidaritat perquè ens apropem als hospitals i a les campanyes de donació organitzades arreu de Catalunya.
A l'estiu les donacions baixen al voltant d'un 30% respecte a la resta de l'any i fent vacances, les empreses i les universitats redueixen l'activitat i moltes persones canvien els hàbits i deixen de donar sang. Enguany, a més, l'onada de calor que va començar la darrera setmana de juny ha fet minvar les donacions abans de l'habitual. Per garantir que tots els malalts tindran la sang necessària a Sabadell, avui es fa la segona jornada de donació al racó del Campanar, entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit. L'Arnau Maspons, tècnic del Banc de Sang a la ciutat, explica que per donar a conèixer aquesta necessitat fan també campanya a través de les xarxes socials amb el hashtag GiveVida.
I sobretot ho intentem fer a través de les xarxes amb aquest lema, no?, amb l'Anima't a donar sang i Give Vida, jugant també amb els GIFs, amb el paral·lelisme aquest que enviem moltes vegades per Instagram, per WhatsApp, doncs fent-ho una mica extensible a través de les xarxes socials, i aquesta és una mica el leitmotiv que ens mourà a intentar aconseguir aquestes 35.000 donacions.
Des del Banc de Sang hi ha previstes 500 donacions només de plaquetes per tal de garantir que es mantenen tots els tractaments que necessiten aquest component sanguini molt necessari, entre d'altres, pels malalts de càncer.
El que fem és extreure la sang per tal de retornar-la al donant sense les plaquetes. Ens quedem únicament amb les plaquetes i la quantitat que se n'extreu ja és una dosi terapèutica per qui ho necessita, perquè les plaquetes és una part molt petita de la nostra sang i per poder-ne fer un component quan algú dona sang de manera habitual, allò entra o suma amb les plaquetes entre entre 4 o 5 donacions. Amb aquesta suma se'n fa una, però quan algú fa una donació de plaquetes, amb aquelles plaquetes que li extraiem ja serveix com a dosi terapèutica, amb la qual cosa facilita també més la feina.
També a través del web del Banc de Sang es pot veure quantes donacions s'han efectuat i quantes en falten per garantir les reserves necessàries.
Són 3:15, moment de repassar altres informacions en format més breu. Esquerra i Junts per Catalunya voten en contra de la construcció de la residència del Sud per part de la Generalitat.
Pol Gibert, diputat per Sabadell del PSC, ha presentat una proposta al Parlament de Catalunya per exigir al govern de la Generalitat que construeixi la residència del Sud de Sabadell, al·legant que és la responsable de construir l'equipament i recordant que l'índex de dependència de la gent gran a la nostra ciutat és del 28,5%, el més alt del Vallès Occidental. La resolució ha estat rebutjada pels vots en contra de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Els representants de la CUP no han assistit a la votació.
Caiguda d'un arbre a la plaça Joan Timoneda.
La caiguda d'un arbre en el parc infantil d'aquesta plaça, ubicada al barri de la Concòrdia, ha provocat el seu tancament fins que se n'ha retirat l'arbre. En l'actuació han intervingut una unitat de policia municipal i una dotació de bombers, als quals aquests últims s'han encarregat de tallar l'arbre i comunicar-ho al Departament de Medi Ambient per la recollida.
Incendi produït al tendal d'un establiment al carrer Pérez Moya.
Aquesta matinada s'ha produït un incendi al tendal d'aquest establiment de restauració. Una dotació dels bombers ha arribat a temps i l'establiment només s'ha cremat parcialment. A més, la policia municipal no ha hagut d'atendre cap persona ni per intoxicació de fum ni per cremades.
I un últim apunt, alcoholèmia preventiva amb resultat positiu al carrer Can Viloca, a un turisme.
Un veí ha alertat a la policia en veure un home amb símptomes de trobar-se sota la influència de l'alcohol dins el seu vehicle. Una unitat de la policia li ha realitzat la prova d'alcoholèmia preventiva i ha donat positiu amb un resultat de 1,35 mil·lígrams. La policia ha immobilitzat el vehicle de l'afectat per conduir amb una taxa d'alcohol superior a la permesa, que és de 0,25.
Tots vosaltres heu identificat sense problemes en quina pel·lícula sonava aquesta peça del compositor James Horner. El tema es titula Rose i pertany a la banda sonora de Titanic. Aquesta nit ressonarà al Moll de la Fusta de Barcelona, interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès. La formació local hi ofereix el concert de pel·lícula en el marc del 150è aniversari del Port de Barcelona.
L'actuació totalment gratuïta també comptarà amb la participació dels actors Jordi Brau i Lluís Posada, que posaran veu al guió que repassarà algunes de les millors bandes sonores del cinema.
Com aquesta que escoltem a continuació.
Sinfònica actuarà a les ordres del director Rubén Gimeno i interpretarà peces dels grans compositors dels cinemes actuals com John Williams, James Horner o Hans Zimmer, autor de la banda sonora de Pirates del Carib. A la música s'hi sumarà una gran pantalla on es projectaran imatges de les pel·lícules que corresponen a les partitures que es van interpretant. Òscar Lanuza és el gerent de l'OCB.
Pantalles de projecció més aviat d'imatges més que de pel·lícula en aquest cas, perquè volem que el públic se centri en la música i en les veus i en el guió, en el relat que ens fan els actors en aquest cas, però sí, hi ha també projecció per acompanyar, per acabar d'ajudar la gent a entrar dins de la història.
Durant el concert, que s'allargarà durant una hora i mitja, també sonaran peces de grans compositors universals, com per exemple Beethoven i Rossini, que també han format part de les bandes sonores d'alguns dels films més populars dels nostres temps.
Doncs així arribem al punt per repassar l'actualitat més enllà de la ciutat. La meitat dels conductors morts el 2018 havien consumit alcohol, drogues o psicofàrmacs, segons dades del Departament d'Interior i del Servei Català de Trànsit, que s'han presentat avui.
Tot i això, és la primera meitat de l'any, les víctimes mortals a les carreteres catalanes han reduït un 16% respecte del mateix període de l'any passat, un total de 86. De fet, els accidents amb morts han baixat un 5%. Tot i això, Interior i el Servei Català de Trànsit demanen prudència i responsabilitat perquè l'estiu és l'època de l'any en què es registren més accidents mortals.
En política, la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha afirmat que un referèndum a Catalunya està fora de qualsevol acord, diàleg o negociació.
Així és resposta a la carta del president català, Quim Torra, en què condicionava un possible suport a la investidura de Pedro Sánchez a que el president espanyol en funcions acceptés un diàleg sobre l'autodeterminació. Calvo ha assegurat que amb els socialistes no hi haurà cap risc per a la unitat territorial de l'Estat i el compliment estricte de la Constitució.
El portaveu d'Esquerra al Congrés, el sabadellenc Gabriel Rufián, assegura que el seu partit no sabia res de la carta de Torra i l'atribueix al debat intern a Junts per Catalunya.
Per la seva part, l'alcaldessa de Barcelona, de Colau, avisa que seria incomprensible que no hi hagués acord PSOE-Podem i demana al president de Sánchez que deixi de buscar excuses.
En un altre tema, la Comissió d'Investigació sobre els Atemptats de Barcelona ha citat els periodistes de Público el pròxim 23 de juliol.
Carlos Enríquez Bayo i Patricia López hauran de comparèixer després que el mitjà hagi revelat que l'imam de Ripoll, servei dels atacs del 17 d'agost, va ser confident del CNI fins al mateix dia dels atemptats a la Rambla i que el servei d'intel·ligència tenia punxat els telèfons dels terroristes fins a 5 dies abans dels atemptats a Barcelona i Cambrils. A més dels dos periodistes, per al mateix dia també estan cridats el primer tinent d'alcalde de Ripoll, Miquel Rovira, i el president d'Amics de la Rambla, Fermín Villar.
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya demana a la plataforma YouTube la retirada de 8 llistes de reproducció que sexualitzen vídeos de menors d'edat.
275 vídeos de nenes ballant o a la piscina són agregats per tercers en llistes de reproducció amb títols com Hot Teens. Segons el CAC, vídeos que mostren nenes realitzant activitats de caràcter innocent, com ballar, s'ofereixen acompanyant vídeos de caràcter eròtic o sexual protagonitzats per dones adultes o també bé continguts de ficció en què es recreen o se suggereixen situacions o relacions pedòfiles.
La història de com vaig acabar a Arizona pagant-ho tot amb el mòbil. O com vaig pagar una paella a terminis, també amb el mòbil. O el que vaig aprendre d'un mico carterista sobre el bloqueig de targetes amb el mòbil.
Stories del Dinero, ja al perfil d'Instagram de Banc Sabadell. Descarrega Sabadell Wallet i descobreix tot el que pots fer amb el mòbil. Sabadell, sé on siguis. Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
7 minuts per arribar al punt de les dues. Avui obrim el bloc dedicat a la informació esportiva amb un nou podi per a Ona Carbonell. El Club Natació Sabadell segueix col·leccionant medalles en aquest Mundial de Guangzhou. Pau Vituri, bon dia.
Bon dia, Núria.
Fa uns minuts s'ha penjat la tercera al solo lliure, la segona de plata.
La barcelonina estrenava coreografia a Corea del Sud a ritme de la cançó It's a Man's World. Com ja va succeir a la preliminar, ha estat segona amb 94 punts i mig. L'or ha estat per la gran favorita, la russa Svetlana Romashina, que s'ha enfilat per sobre dels 97 punts. Carbonell, doncs, ja té la seva tercera medalla a Guangzhou després de la plata al solo tècnic i el bronze a la rutina High. I en total són 23 metalls, consolidant-se com la nedadora femenina que més cops ha pujat al podi en els mundials. Per davant, només queden dues llegendes de la natació nord-americana, Michael Phelps i Ryan Lochte, amb 33 i 27 respectivament.
Una Ona Carbonell que, a més, aquesta matinada ha estat cinquena a la preliminar de la rutina lliure per equips i a la competició masculina de waterpolo. Espanya s'ha quedat sense opcions d'accedir directament als quarts de final.
En el duel que definia la primera posició del grup, els homes de David Martín no han tingut opcions contra Hongria i, com ja va succeir a la Lliga Mundial, han caigut per 11-13. Ara el combinat estatal, on hi són Sergi Cabanes i Edu Lorrió, haurà de superar l'últim tràmit contra Nova Zelanda per accedir als vuitens de final com a segon de grup i enfrontar-se a Alemanya o al Japó. La selecció femenina, en canvi, espera rival directament a quarts. Presumiblement serà l'actual campiona d'Europa, Holanda o el Canadà. Abans les de Mikioka tanquen aquesta matinada la fase de grups buscant la tercera victòria contra Cuba. En parla la portera titular de l'Astral Puli de la selecció, Laura Ester.
És més del mateix que Kazakistan. Són rivals que a priori són molt més assequibles, que fa molts anys que no juguem contra ells i que hem de fer la nostra feina i oblidar-nos una mica del rival que tenim davant nostre, sinó fer el que nosaltres sabem per poder guanyar el partit.
L'Espanya-Cuba obrirà la jornada a Guangzhou a partir de 2:15 de la matinada.
Canviem de qüestió. El Centre d'Esports Sabadell vol anunciar el cinquè fitxatge abans d'acabar la setmana. Això ho va anunciar ahir el director esportiu del club, José Manzanera, i avui ho ha tornat a reafirmar.
El Centre d'Esports té encara quatre fitxes sèniors disponibles que aniran destinades a un central dret, un migcampista, un mitjapunta i un davanter. En les últimes hores s'han intensificat els rumors per Quique Rivero, jugador del mig del camp que acaba de pujar a segona divisió amb el Racing. Manzanera ha confirmat l'interès.
Al final es un jugador que como los otros nombres que vais comentando, pues sí que hay un interés. Es un muy buen jugador, acaba de ascender a segunda A. Es un jugador que también conocemos de temporadas atrás y que junto con el perfil de Jürgen, al final son jugadores que tienen un talento y que tienen la capacidad para llevar esa iniciativa. Es un jugador que está encima de la mesa. Vamos a ver cómo evoluciona todo.
Recordem que sobre la taula hi ha també el nom de dos futbolistes més, Jesús Olmo i Àlex Corredera. Manzanera també tancava la porta ahir al retorn de Nico del Monte després de fitxar Grego Sierra.
I enmig de rumors, el Centre d'Esports va presentar ahir Ian Mackay i avui ha estat el torn de Jurgi Oteo a les instal·lacions de Disnova de la carretera de Prats.
L'extrem basc ha estat ambiciós en el seu discurs i ha assegurat que arriba per fer play-off després de tastar les eliminatòries d'ascens amb el filial de l'Atlètic i el Baracaldo.
No contaba con minutos, decidí salir porque quería jugar, al final lo importante es jugar y nada, estuve en el Baracaldo media temporada, hicimos playoff y es lo que queremos conseguir ahora en el Sabadell. Al final he jugado dos playoff, uno ascendimos y nada, pues al final con trabajo, con esfuerzo y con todo el grupo ayudándonos entre nosotros se pueden sacar las cosas.
L'equip, d'altra banda, s'ha entrenat aquest matí i descansarà a la tarda abans de tornar a les dobles sessions dijous i divendres. Recordem que el primer partit tindrà lloc el dissabte entre els mateixos components del primer equip a partir de les 9 del matí a la Nova Creu Alta.
I no deixem el futbol perquè avui comença el somni olímpic de Brian López, resident a Sabadell durant un bon grapat d'anys i format al futbol base de la Sabadellenca i el Centre d'Esports. El central dels Sants de tercera divisió té ascendència dominicana. Ara ha estat convocat per la selecció sub-23 d'aquell país, la República Dominicana, per buscar el bitllet per als Jocs Olímpics de Tòquio.
Amb 19 anys, López ja ha passat per la sub-17 i la sub-20 de la República Dominicana i ara s'estrena amb la sub-23 en aquest preolímpic de la CONCACAF que s'allarga fins al diumenge. Des del Carib explica que el seu no és un cas aïllat.
Tenemos un buen portero que juega en España, que está en tercera división también. La defensa, somos tres centrales que jugamos también en España, tercera, juvenil división de honor y también tenemos experiencia de jugar contra gente buena. Los laterales son de aquí, en la primera división de la Liga Dominicana, los medios también tienen muy buena media. Hay varios de España, hay de la Liga Dominicana y uno de Alemania. Y la delantera también, tenemos muy buena delantera, o sea, tenemos un gran equipo para competir.
Les 16 seleccions del Carib estan dividides en 4 grups de 4 equips. La República Dominicana farà d'anfitriona i jugarà contra Santa Lucía, Antigua i Barbuda i Puerto Rico. Si acaba primera, disputarà una eliminatòria contra el campió d'un altre grup i en cas de classificar-se, jugaria l'última fase contra Mèxic, els Estats Units, el Canadà i 3 seleccions centreamericanes. D'aquest últim torneig sortiran els dos representants de la CONCACAF als Jocs Olímpics de Tòquio 2020.
L'OR Gràcia Femenino competirà finalment a Divisió d'Honor Plata la pròxima temporada. Després del descens de categoria, l'entitat verd i blanca va estar explorant la possibilitat de comprar plaça, una opció que s'ha esvaït amb la negativa de la federació.
L'OR, per tant, sortirà a competir la pròxima temporada a Lliga Catalana Femenina. Dani Lara, director tècnic i també entrenador de l'equip, ha assegurat que la confecció de la plantilla no variarà perquè les jugadores signades contemplaven tots dos escenaris.
Quan jo he estat contactant en jugadores ja buscava un perfil de que no em diguessin no, si estàs a plata sí, però si estàs a plata no. M'interessava gent que sentís identificada amb el club, que tingués ganes de vindre i que tant si era un projecte de plata i com si estava a lliga amb aquestes expectatives d'estar a la part alta i disputar i donar terra, doncs que el compromís de cara al club fos el que anés per davant de la categoria.
Lara ha confirmat que el 80% de la plantilla de la temporada passada seguirà al carrer Boccaccio i que volen donar preferència a la base. Les úniques baixes són les de Mercè Buixó, Clàudia Marrugat, Noelia Talabán i Martina Griera. Les dues primeres aniran al Gavà i les altres dues al Sant Vicenç.
Gràcies, Pau.
A tu.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Marxem. per arribar al punt de les dues. Fins aquí el Notícies Migdia d'aquest dimecres 17 de juliol, que hem fet amb el Soft Muñoz i la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i també a través de les xarxes socials. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.